Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo. Vinga, va, 8 minuts que passen de les 12 del migdia. Rodrigo.
Què tal, Trias?
Què dius?
Com estem?
Bé.
Fa molt de calor.
Saps on s'està més fresquet, no?
A on?
A les sales de cinema.
Ah, ja et pensava que anaves a dir una nevera.
I en aquest estudi.
Sí, sí, a les sales de cinema sobretot. Que ja no saps si pagues més per l'aire condicionat o...
Gairebé.
O per les crispetes. Com estàs?
Obviaré el títol, entre altres raons... perquè no vull que la gent la vagi a veure, però l'altre dia, festa del cinema, vaig dir, és a veure el que hi hagi a la cartellera. No?
Aleatorio, no?
Sí, 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 allò de...
Arribes a una hora,
les xules ja les has vist.
A veure què estan fent, no?
Sí, tal qual.
Això és
un clàssic. Sí, sí, això. Vaig decidir veure la darrera de Russell Crowe. Si et dic que pagar 3,50 € per veure això, em sembla un el timó del segle.
Bueno, has invertit en la indústria.
És horrorosa.
Porta fent pel·lícules molt estranyes últimament.
És horrorosa.
Jo crec que no ha encaixat bé que no estarà Gladiator 2.
Bueno, clar, com vol ser-hi.
No, per això. Però el problema de certs actors és que no se saben reubicar després en certs papers... I entenc que potser han de cobrar, han de fer feina. Els hi agrada, suposo, la seva feina, perquè si no, no estarien fent certes coses. O potser prioritzen només els diners.
Jo crec que ni actua.
No, però l'anterior, també obviarem el nom, un anterior que fa de por...
Sí?
Allà fa certa gràcia.
Sí.
Fa certa gràcia el com interpreta ella el paper...
Pues que aquesta que és la darrera, diguem-ne...
Sí.
Que hauria de ser una pel·lícula de terror, fa gràcia, però en el mal sentit de la paraula.
Sí, sí.
És que rius enmig de la pel·lícula.
És que el pobre Russell Crowe...
Què està passant?
Crec que no aixeca el cap des del seu paper de Javert d'Els Miserables.
Bueno,
perquè si tu no has vist mai Els Miserables... Mm. O no tens certa experiència en els musicals...
Que hi va haver molta gent, i molta gent va dir... Oh, quin paper
no
més
està malament, i també perquè el teu company de ball és Hugh Jackman,
sí.
Que és un actorazo.
Que sí que en sap de fer musicals.
Canta, que dona gust. Sí. Però des de llavors jo crec que la crítica va ser molt dolenta, no va acabar d'encaixar-ho bé, una tria de papers posteriors, com aquella que va fer de... No sé, es deia... La oscuridad de la verdad o alguna cosa així, un nom d'aquests random que el fan tirant darts en una paret, on hi ha conceptes.
Hi havia oscuridad.
Sí, que és en plan la trama corrupta d'un alcalde i fa com de periodista, i és una cosa dolenta. Seguim caient en el fet, l'única que va fer bona va fer la de Dos Buenos Tipos amb el Ryan Gosling, i allò va estar molt bé, però va tenir molta sort en enganxar aquell paper, que era la segona opció. Però què està fent Russell Crowe aquí?
O sigui,
totes les pel·lis que veus d'ell modernes és què està fent Russell Crowe aquí.
Exacte. Aquestes darreres pel·lícules, veus Russell Crowe, veus la pel·lícula en si, i t'arribes a plantejar... Però quan s'ha mostrat la pel·lícula al productor, la productora... Qui és el valent que diu... Endavant! A les sales de cinema.
Sí, no. Bueno, però perquè aquestes... O sigui, jo tinc una teoria que no agrada molt amb certs experts de distribució i producció amb els que he parlat alguna vegada, que moltes pel·lícules tenen la intenció de després omplir catàlegs de plataformes i omplir hores mortes de programació televisiva. I no tenen una altra funció, entre cometes. Són com... Quan no existia tant la tele com el concepte modern que tenim ara, fins i tot tira enrere de la TDT, tot allò, feien moltes pel·lis per omplir hores a les sales de cinema.
Sí, sí, sí.
I es feien pel·lis per encàrrec i a l'engròs, com si fos el Mercabarna. No, ara necessitem 3 o 4 westerns més. Doncs els directors que tenim contractats de la companyia i els guionistes ens posarem a fer westerns que són refritos del refrito. Doncs hi han certes pel·lis com aquestes que jo crec que omplen massa temps en sales de cinema que no... tampoc tenen ni retorn ni distribució. No sé si s'han de complir certs contractes publicitaris fets a l'engròs, aquest tipus de coses, però no ho sé. És que em sembla... hi ha moltes idees que es queden pel camí sí, o que sí, no sí, aconsegueixen sí. finançament. I dius, i això va passar al filtre? I això em dic que sí. Per què? Perquè la típica... ah, farem una terror. Fem una terror, Russell Crowe. Abans tenien gurús que segurament cobraven morterades
sí.
i endolentíssims, no veien ni una peli, però ells deien, no, això és el que interessa al mercat, ja segurament deuen tenir hasta intel·ligència artificial pel mig, però... que és el que et dic jo, posem això, tal, un nom que sigui un pèl religiós, posem a Russell Crowe, género terror,
iau.
A la batidora, i què ha sortit? Això, vinga, endavant.
Iau, eh?
A disfrutar.
Val.
Bueno, a disfrutar, no.
No,
disfrutar el restaurant.
Exacte.
Gaudir aquí, zero.
Tot això que semblava als temes de debat que ens portava el Víctor, no ho eren.
Això és la crítica de Joan Trias.
No ho eren.
Això és la crítica de Joan Trias. Jo tinc dos temes.
Espera.
Divertit. Ah, vols anar...
Sí.
Vale.
Som-hi?
Recordem a l'audiència, que és el joc personal que extrapolem a tots vosaltres, en el qual jo trasllado bandes sonores a Joan Trias... i juguem el 50% de si li agafa un ictus en directe. Perquè no se'n recorda, però sempre té la T a la punta de la llengua,
sí.
que també hi ha una subcategoria en la qual ja em maleeix dient ja m'has portat una cosa estranya que no sé ni el que és, i l'altra en la qual jo perdo el microsegon que sona la cançó. Esperem que no passi.
M'has portat una cosa rara avui?
Nah, no és raro. Va bé.
La diguis, em farà la rabieta, aquesta, eh?
A que l'ambient i la sensació la tens
sí.
rondant pel cap.
Sí. Sí.
Et donaré una pista.
Sonava molt a Blue Bloods, que no és, eh?
Et donaré una pista.
Sí.
Els dos protagonistes
sí.
ja han anunciat que faran una pel·lícula nova, els dos junts. Feia bastant de temps que no s'agrupaven. I són icònics.
Puja. Són dos actors negres.
Aquesta és un 50%.
És perdudíssim, eh? No, anava per Bad Boys.
No. Ho deixem pel final?
Deixem pel final.
I vas rumiant?
Va.
Vale, parlem, si vols, perquè tinc dos temes sobre la taula.
Vinga.
Que són més aviat titulars, però crec que ens donaran una mica de debat. Vull començar pel segon.
Val.
Perquè m'interessa bastant, que és l'actriu Evangeline Lilly, per qui no li soni el nom, una de les protagonistes de Perdidos
sí.
i una de les protagonistes de la saga moderneta de Hobbit,
sí.
farem els Senyors Anillos 2, entre cometes, perquè hi ha gent que només ho situa així, la elfa que van incloure allà i no tenia cap mena de sentit...
Però és igual.
S'ha retirat de l'actuació amb 44 anys. Ha decidit xapar.
Ui.
Ha dit, ja en tinc prou... vull dedicar-me a mi mateixa, vull dedicar-me a la meva família, a la meva parella, i no vull seguir exposant-me a la feina que suposa anar-te liant amb sèries, pel·lícules, rodatges, promocions, rondar pel món, etc. Llavors, aquí em generaven dos temes de debat. Un, que em fa gràcia, que és quanta gent s'hauria d'haver retirat ja? Ja per estem estirant aquí un xiclet que, bueno, la llibertat dona aquestes coses, però potser aquest concepte català de no cal...
Clint Eastwood?
Bueno, podria ser, però és un tema massa recurrent en aquesta taula per tu i per mi. I el segon és el punt de tenir la capacitat de retirar-te amb 44 anys i que sigui vist com una fita de... Però com ho deixes enrere? Però com,
no,
com
deixes, no, escolta'm, si pots.
Com perds la pseudoaddicció aquesta a les càmeres, a l'exposició, a les catifes vermelles. I això em recordava a Eva Méndez. Te'n recordes d'Eva Méndez?
Sí.
Una de les grandíssimes actrius de principis de segle que tenia com per davant una carrera que anava a ser...
Brillantíssima. Una,
brillantíssima. Sí. Parella de Ryan Gosling, que li ha agraït eternament la dedicació a la família i va decidir ser mare, quedar-se amb els fills, donar tot el suport possible al seu marit, acompanyar-lo tot arreu, però que sense cap mena de ganes d'actuar perquè es volia dedicar a les filles. Clar, aquí el punt és... Per on situem el debat? Perquè a mi em fa gràcia el punt de hi ha certs actors i actrius, i alguns molt icònics, posem pel cas Robert De Niro, et calia fer 8 de les últimes 10 pel·lícules, les quals són ridícules, i anar com tacant una mica la teva filmografia, entenent que tens com una pseudopatjada en la història del cinema i ets una figura pública, etcètera, etcètera, però evidentment tens la capacitat absoluta de triar el que et doni la gana, i si has de, jo què sé, pues, pagar factures a final de mes, doncs necessites un pseudosou. I l'altre, que crec que és el que em sembla més interessant, de com abordem els mitjans aquest fet d'una retirada amb 44 anys com si s'hagués mort. Com si hagués decidit tirar-se per la finestra.
Sí.
I no, tot el que he fet jo, adéu. Home, bueno, no.
Té una trajectòria.
Clar, és com si un futbolista es retira amb 30 anys. Això passa molt a la NFL. Dels jugadors amb 30 anys diuen, és que ja en tinc prou.
Això no
és que no vull que em rebentin més el cap.
Això no es discuteix, eh?
Clar, però hi ha el punt aquest de, no, un jugador professional s'ha retirat amb 30, quan hi ha jugadors que juguen fins als 42. I què? Llavors, no sé què en penses, però a mi em sembla més fascinant el punt aquest de que ho hem acabat...
Jo penso que si pot i vol...
Cobrint com això, com si fos el funeral d'Evangeline Lilly. I és ridícul.
Sí.
És ridícul.
No, estic d'acord.
Que això... Fins i tot hi ha gent com que agafen perfils més baixos, com Matt Damon. Això et sabies, tu, lo de Matt Damon? Que ell ho van explicar fent la promoció d'Oppenheimer, que ell estava... relativament cansat, de voltar sempre pel món, ja té certa edat, la seva parella li deia, no, ja et veig en fotos, i ell va dir que, doncs, que no tenia cap problema en parar una mica, en quedar-se amb la família, quedar amb els seus amics, tenir temps per si mateix, per altres projectes, etc. Però que només pararia si Christopher Nolan el trucava. Vaja.
Patapam.
I aquí està. I ara, pues, quan porta ja la promoció encara d'Oppenheimer... Posa un any.
Sí.
No em sembla gent malament, aquest tema, eh? Perquè...
No.
Qui pogués retirar-se a 44 anys?
Ai.
Encara però em queda...
Per la família, els amics.
Encara em queda a mi pels 44.
Perquè em mires així.
Era un apunt.
A mi també em queda...
Sí?
Home.
Ja ho sé. Estava fent una mica un xascarrillo. Què tal, Joan? Com estàs?
Segon tema de debat.
Segon tema.
L'edat de Víctor Rodríguez... No.
Per què Víctor Rodrigo no està estudiant ara mateix el batxillerat? D'on s'ha escapat, Víctor Rodrigo?
No, perdó, et faré una pregunta seriosa.
Ostres.
Què tal la CL?
Malament. L'examen de matemàtiques molt malament. Però si podria ser la meva vida amb les matemàtiques.
Podríem estar així...
Sí,
no vulgui, l'audiència.
No podríem fer el xascarrí de la selectivitat,
sí.
Que no t'explico jo.
Ai.
Ara t'ho
Val.
Següent tema.
Va.
Que és un tema que em fa certa gràcia, perquè Kevin Costner...
Jo, a mi em fa certa gràcia.
Si
he
dit Kevin Costner em fa certa gràcia, ja podríem acabar la frase aquí. Ja però Kevin Costner, que s'haurà de presentar la seva ultra-mega gran saga d'Horizon, la creació d'Amèrica, el western aquest, epopèllico, al Festival de Cannes... Recordem que ha fet unes pel·lícules bastant estranyes en els últims 15 anys, menys la sèrie de Yellowstone, que és... una immensa sèrie, i recomano a tothom que pagui els 3 euros de Sky Showtime per veure-la. La qüestió és que una de les pel·lícules més icòniques seves és la que va fer amb Whitney Houston,
Xama.
La de El guardaespardes. el guardaparda. Em va fer molta gràcia que van fer un doblatge així divertit a YouTube, era el guardaparda. No. Llavors s'ha amagat, per exemple, el guardaparda.
No ho sabia.
Llavors,
no sabia.
The Bodyguard,
sí,
a part de donar com encara més fama a Whitney Houston per la banda sonora i situar-la al món de Hollywood, sí, i que desgraciadament la vam perdre abans de temps, clar, feia molta gràcia veure a Kevin Costner en un romance, entre cometes, musical, etc. Doncs ara han explicat que ell va fer realment de guardaespatlles de la Whitney Houston fora del rodatge durant la creació de la pel·lícula, perquè ella estava tan desubicada que Kevin Costner va decidir pràcticament interpretar el paper a la vida real.
Mira,
llavors, em vaig posar a pensar, quantes pel·lícules, més o menys, que dius...
Va venir la Barceloneta
desubicada,
per Waterworld.
Pel·lícules desubicadetes, no de Kevin Costner, sinó situa't en algun escenari que dius...
Sí.
Ha pogut passar això una mica de veritat. Saps quin va venir a mi al cap?
És que em fas més por una pedregada.
Sí, Rachel Gere, a Pretty Woman. Uau, i ja està, fins aquí.
Uau.
Sí, home, sí.
I ha acabat de tibetar, eh?
Però dins de la comèdia romàntica, no la versió anterior, que allò era, bueno, histriònic.
Sí.
Però certes coses...
Jo crec que poca gent ho sap, això, eh?
Que hi ha la versió anterior...
absolutament dramàtica.
Bueno, és que jo no és que sigui dramàtica, jo era... jo no s'hagués passat per molts cinemes.
Pretty Woman no havia de ser com tots la vam veure.
No.
Ni de lluny.
No. Veus, però per exemple m'imagino, jo que sé, Tenet.
Uau.
Saps per què?
Però, clar,
perquè Christopher Nolan... ell va voler interpretar-se a si mateix amb Robert Pattinson.
Jo crec que...
És una calcomania, jo.
Jo crec, sincerament, que Christopher Nolan viu la vida com Tenet.
Sí.
Té el cap
no, o sigui,
com Tenet.
La vida va com Tenet.
Va
i ell crec que és l'únic que l'està interpretant. Llavors, per això sempre roda Animax, que diu, noi, no. I ara t'hem d'inventar el 16K o què? Però portava el 4 i allò semblava... la tecnologia en estado punto, anem pel 8, això és exponencial, eh? Potser tu i jo, quan ens jubilem, anirem pel 128.
M'he fixat...
serà com les polsades, això, al final.
M'he fixat en una cosa d'aquesta secció que és una meravella. És una meravella. O sigui, som o blancs o negres, no hi ha grisos.
No.
Una cosa és o espectacular...
sí, ja és que...
o...
la vida t'has de mullar...
o horrible.
O sortir corrents.
Val. Val,
això, és,
val, val.
Això, és una, això és un dogma. Ara bé.
Què?
Avui divendres,
sí,
portàvem unes setmanes una mica dolentetes, ja t'ho vaig dir.
Sí.
En l'apartat d'estrenes tenim bones notícies de les dues pel·lícules que et porto. I ara et sorprendrà per què.
Val.
Perquè segur que has vist el títol i ja estàs a punt de marxar a l'estudi. Queda't.
De la primera, sí.
Et convenceré.
Vamos, Mike, levanta el pie.
Llegamos tarde.
Mi estómago, Mike, necesito una tónica.
Pídete una tónica y nada más.
¿Los perritos están calientes?
Llevan ahí desde ayer.
Deme uno y añádale salsa al hijo puta.
Abre la caja. ¡No te muevas!
Ja una mica el to, ja l'has notat.
Sí, home.
Quarta entrega, quarta, eh?
És que em fa molta por.
Que es diu Dora, de Bad Boys, que aquí es va traduir amb Dos policies rebeldes.
Bad Boys.
És una cosa que em posa histèric, a mi.
Un dia parlarem d'això, perquè, clar...
No. És que no pot ser això. Llavors, Dos policies rebeldes, Ride or Die, és a dir, com ho trauríem aquí? Conduce o muere, sembla una pel·lícula Fast and Furious, però no va per aquí. Així tu, és estiu ja. És igual que el calendari et digui, no, fins al 21 de juny, és estiu. Estem ja fregant els 40 graus en certs llocs. Necessitem coses fresquetes, àgils, que ens portin al cinema i ens facin oblidar que estem desgastadíssims de la temporada, de la selectivitat, de l'institut, de la feina, de que portem mesos, etc. Què necessitem? Pel·lícules fàcils, divertides, que encaixin.
Sí.
Llavors, com tu has dit que et feia por, i és normal, perquè
por,
la tercera de Bad Boys va ser bastant justeta.
Estic molt
d'acord. I que no encaixava molt amb quin era el moment de Hollywood...
I la primera... anem a la primera. La primera m'agrada molt.
La primera és una idea immensa.
Molt. La segona, dius...
L'havíem de fer,
sí,
la segona.
Sí, està bé. La tercera vaig patir molt.
Sí,
i
moltíssim.
Clar, quan vaig veure que s'anunciava la quarta, vaig pensar...
aquí és on vaig.
Xiclet.
Llavors, jo anava amb la mateixa premissa que tu, però... punt número 1, l'argument és que no m'importa. No li haurà d'importar a ningú.
No, són ells dos.
Són ells dos. Clar. Llavors, funciona que ells dos tornin a estar en pantalla, sobretot després de que Will Smith hagi estat defenestrado de Hollywood pels fets dels Oscars i hagi viscut un ostracisme que només podia recuperar si en pantalla tenia algun company o companya amb bona química i que, vulguis o no, atraies el públic generalista, la resposta és que sí.
Val.
És a dir, ells dos, Martin Lawrence...
Hi ha algun guinyo?
No.
No, eh?
No.
No s'han atrevit a...
No, 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 no. Però hi ha el punt de gràcia de ja estan al punt de maduresa ells dos, com fins i tot, te'n recordes Jack Lemmon i Walter Matthau?
Sí, home.
Que ja arriba a certa edat l'estranya pareja i funciona molt més, fins i tot, que edicions anteriors de comedietes que no acaben d'encaixar amb el guió.
Sí.
Doncs aquí, dins d'aquest un guió, que no importa, que és una història que m'és igual i només volem veure com salten, es tiren per una finestra per saltar un cotxe de policia, fan xascarrillos, funciona, ja està. Llavors, jo crec que seria un bon tancament de la saga per no jugar-te-la més.
Val.
I tothom que vulgui passar una bona estona i entendre que és una pel·lícula que tanca, entre cometes, una saga, però tampoc és un humor passadíssim de voltes, com era el dels anys 90, que ara mateix, la 1 i la 2, molts gags no es podrien fer...
Estic d'acord.
Que hi vagin, perquè s'ho passaran bé, de veritat. I sobretot per una cosa que sigui fàcil.
Val.
Perquè la segona, per molt que us sembli, no ho és.
No me lo trago.
¿El qué?
Que seas sicario. No puede ser. Te he estado buscando y nada. Es como si no existieras.
Seré una fantasía tuya.
Pel·lícula molt interessant.
Sí?
Per molt que el tràiler sembla que t'enfoqui per una altra cosa, i que fins i tot si el veus sencer dius aquesta pel·lícula no l'he vista ja. No. Tres elements. Un, és una història basada, entre cometes, en un personatge real, que és Gary Johnson, que era un suposat sicari, un suposat assassí a sou, que podem demostrar o no podem demostrar, el qual ajudava també a detenir persones a qui estaven buscant.
Val.
Però vivia una segona vida en el qual ell era capaç de manera camaleònica empapar-se en convertir-se en qualsevol persona, però de lo més estrany que et puguis imaginar, perquè no l'enganxessin, apropar-se a l'objectiu i aconseguir pel qual l'havien contractat.
Val.
Vale? Això és un primer element. El segon és, qui és el director? Richard Linklater. Hi ha gent que ha assegurat que aquesta és la seva millor pel·lícula. És una afirmació que, evidentment, jo no comparteixo, perquè existeix Boyhood, i a mi no m'han vingut... No m'han ensenyat a mentir a les persones amb els fets. És així?
Sí.
Llavors, és molt difícil dir aquesta afirmació, però amb Richard Linklater ho tens assegurat. Uh-huh. Perquè sobre ell també és guionista de la pel·lícula, acompanyat de l'actor protagonista, que és Glenn Powell, un dels millors actors joves que ara mateix té Hollywood. Qui no el situï, la segona part de Top Gun, de Maverick, i la nova comèdia romàntica que Anyone But You, la que va fer amb Sidney Sweeney, que va funcionar moltíssim a les sales de cinema, i un parell més, que també han funcionat. Glenn Powell també és guionista de la pel·lícula. I m'ha sorprès moltíssim. Per què? Perquè és un thriller molt interessant. És un thriller d'aquests que la gent recordarà i que enganxarà més perquè té una mica aquest segell Netflix, produeix Netflix, en el qual la gent busca girs de guió constants, busca sorpreses, busca trencar-se una mica el cap sense perdre el filó de la pel·lícula. Per això deia que avui les estrenes són molt d'estiu, molt fresques, perquè que Richard Linklater sigui capaç d'un thriller sobre un assassí a sou d'acabar derivant això en una història més d'una parella romàntica sobre posar-te en dubte si la teva feina és més important o no que els sentiments que estàs tenint perquè t'entren en contradicció, fem gags humorístics, etc. O sigui, podríem fer l'anàlisi, si ens posem tu i jo aquí marxistes amb pipa i monocle, com si fos la La Land. Que el punt aquest de la La Land, què és millor, què prefereixo la meva vida? L'amor o el meu objectiu molt, entre cometes, laboral? Doncs aquí hi ha un punt de què prefereixo. Tinc un objectiu, tinc un deure, tinc com un... No? Com m'han pagat per fer una cosa, una mica delictiva. Però a qui haig de perseguir és una persona que m'acaba de despertar tots els sentiments que creia que no tenia.
Compte.
Clar, fa molta gràcia, tots aquests elements. I l'últim, que és el bonus que et donaré, és... Saps a qui no li agrada la pel·lícula? A Carlos Boyero. És a dir, ens agradarà a tots. A mi el primer. I ja m'ha agradat? Doncs pues vinga, tothom al cinema.
Ai.
Saps per què? Perquè no l'ha entès, doncs, noi. A punts.
Com
m'ho he fet bé venir perquè digui el nom del crític?
Oh, sisplau,
ja ho he fet.
Carlos Boyero. Ai, hi ha fàntoms a tot
arreu. Algun dia tindré alguna citació judicial, però no passa res. Per què et porto la banda sonora dels Caçafantasmes? Perquè és una fita històrica, la de demà. L'efemèride que et portem aquesta setmana, jo i els meus fantasmes, mira l'acudit, és que el 8 de juny de 1984 es van estrenar dues pel·lícules al mateix dia que defineixen, per mi, crec, la dècada dels 80. Si et pares a triar una data, segur que n'hi ha més, i vindrà algú a cridar, etc. Però que convergeixin dues grans pel·lícules que han acabat sent pràcticament de culte són els Caçafantasmes i els Gremlins.
Home!
Les dues es van estrenar el mateix dia.
Compte.
I crec que el punt aquest de... I ara aquí farà mal a molta gent que estigui escoltant... Mm-hmm. Fa 40 anys.
Uau.
Que es van estrenar. 40 anys. Clar, tots aquells... Ah, és la meva infància. La teva infància queda una mica lluny, ja. Fa una mica de mal.
Em tornes a mirar d'aquella manera,
però no, no t'estic mirant de cap manera.
Jo no vaig anar al cinema a veure
no
cap de les dues.
No t'estic mirant de cap manera.
Val.
Clar, perquè estàs a l'institut ja, no? Vinga, adéu. Oh. Mentida.
Quina mala llet.
Mentida. El Joan estava fent la CL
aquesta setmana. Va.
Però et sembla divertit o no?
Em sembla molt divertit.
Saps que m'agradaria a mi un crossover de Caçafantasmes i Gremlins? La definició dels 80.
Uau.
T'imagines? En plan, no alimentes a los fantasmas...
A l'oest.
Després de...
Regreso al futuro.
Però per què no fan un Gremlins nous? Els Caçafantasmes ens hem hagut de tragar dues pel·lícules modernes.
Perquè jo crec que saben molt bé... que s'ho carregarien tot.
Saps que sempre he considerat que el Yoda és un cosí germà dels Gremlins.
Un Gremlin?
Sí, clar, quan s'enfada, mira com comença... comença a cridar, a lluitar, saps? No et sembla bé la meva teoria?
La banda sonora.
No? Si et dic que anem a robar un banc...
Ocean's Eleven.
Ocean's Eleven!
Clar, m'ho dius, sí.
Brad Pitt i George Clooney,
ja han
anunciat...
Conta mig punt, això, perdona.
Sí, bueno, conta.
Ah.
Sí, home, tu escric aquí en un paper i t'ensenyo. I què ho dius?
T'ho dic robar un banc, n'hi ha moltes, eh?
Sí, home, sí, va. Brad Pitt, George Clooney, han anunciat que faran una pel·lícula junts. Wolf. I ha sortit el tràiler.
Una altra parella que funciona.
Joder, si funciona. Molt, eh?
Molt.
Moltíssim. Perdó per l'efusivitat, però... Però és que jo crec que ells dos deuen ser... de els bromans aquests que funcionen tant a Hollywood, les Buddy Film, deuen ser la millor parella del segle XXI. Que funcionin els dos, al 100%, i que els reconeguis i que sobre fora de la pantalla funcionin i sempre hagin tingut química. És que em semblen esplèndids. I mira que Ocean's 12 era dolenta, l'aguanten els dos.
Sí.
I això és molt difícil.
Rodrigo.
Tries.
Aniré a veure Hitman. I Bad Boys, eh?
Hitman, segur. Sí, Bad Boys, sí. Si tens molta calor pel carrer i et creues un cine. T'ho passaràs bé?
No, aniré a veure-la, vale. I després ho comentem. Fantàstic. Gràcies, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. és l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, els restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La tele que ens va parir, amb David Vidal.
Vinga, va, 38 minuts que passen de les 12 del migdia, ja sabeu que m'agrada molt dir-ho aquesta hora. Vidal, què tal?
Hosti, que bé, m'encanta aquesta presentació, em fas molt feliç. Molt bé, estem molt bé. Avui porto moltes coses, així que haurem d'anar per feina avui.
Doncs vinga.
Sé que estàs amb actitud de divendres i t'haurem d'aixecar aquest ànim perquè acabis de remuntar.
No, hosti, que animós.
L'hora que et queda per agafar ja el teu cap de setmana.
Estic animós, estic molt cansat.
Però bueno, ho intentarem, Joan, ho intentarem.
Vinga, va.
Tenim un tema que segur que aquests dies n'has parlat molt, que és el tema de les eleccions europees.
No.
No?
No l'hem tocat aquí.
No l'heu tocat? Home, sí, no, m'estàs aquí prenent el pèl, perquè és el tema que més... Bueno, que no sé realment si a la gent li interessa molt, això ja m'ho diràs tu, que és el que esteu aquí cada dia batallant el tema, però, bueno, han tocat fer perquè els hi toca fer a les televisions públiques el debat electoral. Vam veure ahir van fer el de Televisió Espanyola, però el dimarts vam tenir el de TV3, que és el que et porto jo en el semàfor, en el color vermell.
Vermell, eh?
El vaig veure.
Estic totalment a favor del color vermell, jo també.
Estic un horror de debat.
Horrible.
I, a més, si comparant-ho amb el d'ahir, perquè el d'ahir més o menys tenia... No pels candidats, que més o menys eren els mateixos.
Sí, va veig Esquerra.
Però sí que la posada en escena de Televisió Espanyola estava una miqueta més elaborada, el que era el decorat, això que van fer a TV3, van utilitzar un croma, i al final a mi em va semblar més un informatiu de televisió local que no un debat electoral com el que havíem vist, per exemple, en les eleccions catalanes, no? Que, hòstia, va ser un debat molt més interessant, amb una proposta escènica molt més cuidada, i aquí vam tenir una proposta, per mi, molt, molt pobre, que realment incentiva poc a l'elector a votar el diumenge, no? Tenim uns candidats molt grisos, o sigui, ja això ja és una cosa que li ve donada a la televisió pública, no en podíem fer res, són els candidats que són, però si a més la proposta que presentes a nivell d'escenografia, de dinàmiques de debat, és la de sempre, i a més pitjor que l'últim debat de les autonòmiques,
sí,
Déu-n'hi-do, eh? Anem al groc?
Anem al groc, va.
Vinga, anem al groc.
Volies que m'hi fiqués, eh?
No, clar, sí, és que m'agrada, perquè sempre et dius alguna cosa que em fa pensar, però bueno, avui no vols dir res. Doncs anem al groc. Aquí sí que vull que et mullis.
Sí, que et diré una cosa.
Va, vinga, va.
Espero, només espero, t'ho dic perquè ho he dit abans, si éreu a les 8 del matí ho haureu escoltat, l'informatiu d'aquesta casa, d'aquest programa... He dit que espero que Jordi Canyes hagi trobat la definició de mansplaining.
Ah, vale, pel debat d'ahir de Televisió Espanyola, sí. Però com... Va estar bé ella, la Irene.
No, però com fas evident que no saps...
Bueno,
que et parlen de mansplaining i no saps què és.
No saps el que és. Bueno, perquè aquest senyor viu en una altra realitat, uns mons paral·lels en el que no hi vulguem, no els volem conèixer, però hi són, Joan. A vegades hem d'entendre que el que nosaltres entenem com normal hi ha gent que no.
Llavors, em va sorprendre molt.
Un altre univers.
T'ha agradat el comentari?
Sí, ha estat un comentari escàs, breu, però de qualitat. No? Així ho hem deixat. Anem al groc. Aquest tema sí que m'interessa molt, perquè després de 5 temporades Planta Baixa plega veles. O sigui, el magazín de tardes emblem de les tardes dels últims anys a TV3 s'acomiada.
Perquè anava al matí.
Anava al matí, exacte. Després va passar a la tarda amb l'Agnès Marquès i diu adéu després d'unes dades d'audiència molt, molt discretes. Recordem que primer s'emetia a TV3 el que era el serial, el Com sí. si fos ahir. Després van introduir... ja no era només el Com si fos ahir, sinó que després anava al Paradís de les Senyores, que encara li va retallar més temps al Planta Baixa. I ara, definitivament, al setembre ja no torna a Planta Baixa. Llavors, ho he posat en el groc perquè... Entenc que l'Agnès Marquès ha vist una presentadora que m'agrada molt, sí, que havia fet altres formats, com es deia La Gent Normal, el 33, fa bastants anys, que estaven molt bé. Crec que aquest no és el seu format. Crec que les tardes necessiten una mica de costumbrisme, una mica d'anem a tractar el públic i a les tardes, que són senyors i senyores més grans, d'una edat...
Melero,
exacte. Camila Melero... Segons com, també ja em resulta cansina, però sí que és veritat que té el punt molt ben trobat del que són els espectadors de TV3 de la tarda. I jo crec que aquest programa volia tocar temes socials que estan molt bé, anant més enllà del que era el debat processista, que ja l'havíem deixat una miqueta enrere. Però què ha passat? Jo crec que han tingut un tipus de col·laboradors, com és la Mariola Cubells, el Bernat de Déu, la Llucia Ramis, que m'encanta llegir-la, però crec que, no, que el seu espai no és probablement un magazín de tarda de TV3. Crec que tenien un punt de mirar les coses des d'una perspectiva, no des de l'altivesa, però sí des d'un punt poc empàtic o segurament poc baixar el fang i entendre una mica la realitat de les persones que viuen el seu dia a dia, que van al mercat, que van a les places, que van a treballar a les 8 del matí, i segurament a la tarda esperen trobar un programa doncs, que els hi porti més a una realitat una mica més desenfadada i no tan elevada, probablement, no?
No tan elevada i no tan buscar aquest alabisme...
Alabisme, eh?
Alabisme.
Uau. A través de... de reportatges molt ben fets, amb temes... És que no vull dir banals, perquè no és banals, però de baixa estofa, diguem-ne.
Sí, sí, sí.
I buscar igual aquest tipus de qualitat que et vol apropar a l'elit del reportatge.
Sí, m'estic explicant? Sí, t'estic entenent perfectament. Segurament el reportatge més o menys pot estar bé, però a l'hora després de recollir-lo i tractar-lo a la taula segons quins temes, jo crec que aquí se n'anava una mica la perspectiva i costava molt de que la gent que l'estigués mirant en aquell moment pogués dir, ostres, aquesta opinió... Que a vegades, o sigui, jo és una persona que detesto profundament, ho diré aquí, la senyora Pilar Rahola, però segurament és una persona que ideològicament i no hi comparteixo res, però encaixaria bastant més amb el públic que està mirant la televisió aquelles hores del dia. Un tertulià una miqueta més de bar a bar, perquè ens entenguem,
ara,
que allò que digui la gent que està a casa seva pugui entendre o pugui dir, ostres, quina raó que té, ostres, quin, no hi comparteixo, però que despertin coses en l'espectador. No?
A mi em despertava precisament això, que et deia. Anem a fer el tema de les recollides porta a porta de la brossa a Barcelona.
Sí.
Feia un reportatge molt ben fet, tot el que vulguis, ho traslladaven a la taula de tertúlia, llavors allò era un tema gairebé com si fos una polèmica tractat a l'Europarlament. Ja, és el que et vull dir.
Exacte.
És això el que
sí,
em passava.
Sí, jo crec que era un magazín més per BTV, però probablement, que té una programació i una graella una miqueta més elitista o amb un enfoc diferent, que no per TV3. Veurem qui ho agafa la temporada que ve. Està sonant molt fort el nom de Samantha Villar,
sí, senyor,
per ocupar les tardes de TV3, que seria segurament un perfil una miqueta més del que estàvem dient. No? Una persona no populista, però sí que sap portar els seus temes i els temes que la gent li puguin arribar des de casa seva.
Jo crec que sorprendrà.
Sí.
I crec que pot funcionar.
Sí, no està confirmat encara, eh? Sí que és veritat que sona molt, que Magnolia, que és la productora de Joc de Cartes, és la que, és la que podria fer el projecte, però bueno, ja ho veurem, haurien ja de dir-ho aviat i veurem com els hi va. Jo també crec que
Magnolia,
és un bon perfil.
Magnolia, que és productora de Joc de Cartes,
exacte,
eh?
Exacte. Sí.
La propera setmana ho sabem.
A veure, ui, que...
No?
Que, no ho sé. Ah, perquè ve el Marc. Bueno, sí, però potser el Marc no li diuen. Potser el tenen allà i diuen, bueno...
Que investigues la seva feina.
Exacte, vull parlar també. A veure què ens explica. Anem, Albert, ho farem molt breu, perquè sí que hi ha molta actualitat aquesta setmana.
Vinga.
Toquem el tema, que és un programa que es diu Anatomia D, que el fan a la Sexta, els diumenges, que és de la mateixa productora dels Salvados, que, bueno... i els han donat, sempre tenen els diumenges, ja siguem els salvados, o amb lo d'Évole, sempre tenen els diumenges de la Sexta ocupats. En aquest cas ho presenta la Mam Mendizábal. Jo crec que és un molt bon programa el que fan, ja que desseccionen temes de la nostra història més recent, com el d'una estafadora catalana de Barcelona que l'11S amb els atemptats de Nova York tenia head. Jo desconeixia totalment aquesta història. Sí? Ella es va fer passar per víctima de l'11S a Nova York. A mi em sembla una història...
Va penjar fotografies...
Però no va estar allà amb l'alcalde de Nova York. Sí. Em sembla una història fascinant, que després la desacrediten totalment.
No és una història com la van comparar al Marco, el d'Amics de Mahausen.
Ah, exacte, però que també el van fer. Justament en l'Anatomia D van fer la Tania Head i el diumenge següent van fer el d'aquest senyor...
Troben els millors, eh?
Troben els millors. Però, clar, aquesta dona, ostres, i després està aquí a Barcelona, tan tranquil, amb el seu negoci, però quina ment, o sigui, no entenc com els Javis encara no han agafat aquesta història.
Dóna'ls-hi temps.
Perquè té molt de suc. No ho sé, és un programa que m'està agradant molt, que trobo cop els diumenges a les 9:30 és un bon, molt bon format. L'únic fallo, la presentadora, la Mamen Mendizábal, trobo que s'agrada massa, que agafa allà uns planos als finals dels reportatges amb un toc Glòria Serra, que no acabaria de ser el to que necessita el programa, però bueno, si algú els diumenges... Aquest diumenge no crec que es faci perquè hi haurà anàlisi de les europees, però bueno, és un bon, molt bon programa per veure els diumenges al vespre.
Anem a l'actualitat televisiva?
Anem a l'actualitat televisiva, que n'hi ha molta, i també us toca de prop aquí Radio Estel. Però abans de parlar de vosaltres, parlem del que és el fenomen de la temporada TV3, que és Thor, que n'hem parlat algun dia, l'hem portat aquí el semàfor en el color verd.
Jo no, que conforme abans m'agrada més.
Sí, a mi també, perquè jo crec que el que més ens ha costat és entendre la maqueta, els personatges, perquè n'hi ha tants, hi ha tantes cases, tanta gent que sigui de Thor, que sigui d'Andorra...
Quin personatge et quedes tu? Jo tinc claríssim, eh?
Amb qui? Amb el...
Amb el Lázaro.
Amb el Lázaro. T'anava a dir, Lázaro és molt bo, però a mi la...
Vaig dels usats!
A mi la brasileña l'últim dia em va fascinar. El pedal que portava allà en aquell restaurant de la Seu d'Urgell. Que bona que
Lázaro
és.
Lázaro gairebé desbancat l'últim programa pel senyor de la Clenxa, ara no me'n recordaré com
el
es diu.
El senyor de la Clenxa? Quin era el de la Clenxa?
Sí, home.
És que n'hi ha tants que...
Senyor que el que vol parlar amb Sansa perquè... amb Palanca.
Eh?
Ui, Sansa i Palanca.
Sansa i Palanca.
Perquè vol exposar el seu projecte de la muntanya.
Vale,
i
sí,
vol convèncer Palanca.
Que el van gravar després ja de més gran, no?
Aquest
era molt bo.
Aquest també...
És que d'on han sortit, eh? L'altre dia una mica em deies que si em dius que això tot això és una ficció i ens està prenent el pèl que Carles Porta, m'ho creuré.
T'imagines
perquè...
que acaba Thor...
I ens diuen,
no...
Clar, tu perquè em vas dir que ja es coneixies del cas real. M'ha vingut tant de nou que em sembla una ficció. És meravellós. Però, bueno, que sàpiguen els nostres oients que ha anat tan bé el programa que podrem veure un programa especial el 17 de juny. Un cop s'emeti el darrer capítol, Carles Porta entrevista una persona que té molt a veure amb el crim.
Compte!
A veure qui és. L'últim el vas veure...
Palanca es viu?
Palanca, jo crec que no. Palanca deu tenir una edat. Hosti, Palanca... No? No ho sé
si és
clar,
bé,
aquelles imatges fa 30 anys i aquell home ja es veu granadet allà.
Que té Lázaro a l'estudi.
Lázaro jo crec que no està per anar a ningú lloc una mica visible.
L'últim el vaig veure, no, em queda l'últim.
Queda l'últim, vale.
No l'he vist.
Volia comentar una cosa, ja quan ho vegis ja en parlarem.
Pots fer mig spoiler, si vols.
No, que hi ha un personatge, una noia que apareix uns anys després, bueno, una noia que... resulta que ha coincidit, segons diu ella, a Mallorca, amb el que era el segurata del muntaner de Sansa, el que va desaparèixer, que és un home que és molt d'ultradeta, molt feixista, i allà es va veure una noia hippie i diu que van acabar a casa seva passant una nit. Jo aquesta història no me l'acabo de creure, però bueno, si ella ha volgut tenir els seus minuts de fama, em sembla molt bé que hagi sortit allà per dir que va compartir aquests minuts.
Thor,
qui t'ha mort. Vale? Anem, us toca ja a vosaltres perquè ens queden 9 minutets de secció.
Estic nerviós.
I no vull deixar de parlar d'aquest tema que heu tornat a ser protagonistes de les xarxes socials que heu remogut una mica a la faràndula catalana aquests
Està
dies.
Està bé, passi,
sí, tu ja ho busques, això, Joan.
Una miqueta.
És que se't dona bé el món dels actors, les actrius, els directors, guionistes, és el teu món. Jo no sé per què no tens un programa únicament de teatre aquí a Ràdio Estel, els dissabtes a l'alvespre, per exemple.
Això, busquem treballar també els caps de setmana.
Estaries a la teva salsa,
sí,
però
sí,
bueno,
sí.
Aquí a la caravana ja tens la teva aportació gairebé diària en aquest món de l'artisteig. I què va passar? Doncs que vas tenir aquí el Ramon Madaula, que va fer unes declaracions que han generat molta, molta polèmica.
Sí, se n'ha fet
debat,
no
sé si l'heu tornat a escoltar, però jo us he portat el tall perquè els nostres oients puguin saber una mica què va dir el Ramon Madaula, que va venir a presentar aquí l'obra de teatre El Tigre. D'acord? I escoltem el que va dir i després en parlem.
Vinga. Com creieu que està el teatre català?
No sé.
Bé si no entrem en detalls.
Bé si no entrem en detalls, exacte.
Jo crec que hi ha excessiva oferta. I això és... Sí.
Mira, m'agrada molt que diguis això, Ramon, perquè visc amb el dubte de si hi ha excessiva oferta o hi ha falta d'espai.
No hi ha excessiva oferta. Hi ha moltes coses que no... El Tigre jo crec que podria estar perfectament 2 mesos, estarà 4 setmanes, perquè tothom necessita dates. Hi ha excessiva oferta, el públic va una mica despistat, no sap què d'anar a veure... Jo crec que al final això sí, és repartir un pastís petit per molts, però un bocí per cadascú. I hi ha molta gent jove que es vol dedicar a això i dius, no hi ha feina per tots. Hem d'entendre que no hi ha feina, que és una feina molt precària, no podem ser tants, però no hi ha tant públic, i hem de començar a entendre que jo crec que s'ha de fer menys coses i que durin més temps. I hi ha gent jove que ha de començar a plantejar-se que potser s'ha de tenir un plan B. No passa res, serà
jo
més feliç.
Jo sempre dic a tothom.
El qui us queda estacionat allà.
Sí, això el recordem tots.
Bueno, tu tens pla B?
Jo no tinc pla B, ara mateix no tinc pla A. Tinc dues col·laboracions aquí, el Televisero, i d'això visc el que queda fins que vingui un nou projecte. Perquè jo ho he portat perquè això és una secció de televisió, perquè el porto perquè realment el món dels artistes, dels actors televisius, com és el cas de Marc Martínez, per exemple, ha fet un tuit en el que després d'aquestes declaracions de Ramon Madaula deia cunyadisme il·lustrat. Sabeu què passa? Que és gent que ha fet tanta tele que després a la ràdio es pensen que poden dir aquesta mena de rucades i quedar-se tan amples, com que no veuen la càmera, punts suspensius.
Estava Eva Cervera gravant aquí.
Què?
Que estava Eva Cervera gravant aquí.
Clar, exacte,
per la xarxa,
es veia, no? Tampoc, vull dir, home, que aquí a Ràdio Estel no teniu les càmeres amagades. Vull dir que el Ramon Madaula, jo crec que, vull dir, no va tenir cap mena de contemplació a dir el que va dir. No sé si després ha dit alguna cosa més,
no
si ha volgut puntualitzar una miqueta més.
Diguem-ho perquè això no ho hem dit.
Vinga,
em consta que hi ha molts mitjans que han volgut parlar amb Ramon Madaula. Nosaltres, des del dia just després d'aquesta entrevista, quan ens n'adonem de que s'ha muntat tot aquest enrenou, truquem al Teatre Texas, on es fent una obra seva, i exposem que, home, quina millor ràdio, quin millor programa, que des d'on ha sortit tota aquesta polèmica, i convidem a Ramon Madaula a, si vol, matitzar, rectificar... O no, les seves paraules i explicar-se més, si vol. No vol parlar.
No vol dir res.
No.
Però li deu haver arribat tot aquest sarau que s'ha muntat, perquè realment tothom n'ha volgut parlar, vull dir, ha sigut un tema molt comentat a xarxes socials, en el que molts actors, actrius, directors, escenògrafs han volgut dir la seva sobre aquest cas, que de nou ha passat aquí a Ràdio Estel.
En fi.
Molt bé, a veure quina polèmica. Ja queda poc per acabar la temporada.
Vols dir alguna cosa sobre això?
Jo de teatre realment em costa tenir una opinió perquè no en sóc un gran coneixedor, vull dir, sóc un espectador puntual, llavors em sembla les programacions i tot això, no entenc massa com funciona, evidentment, que si tu tens una obra i aquesta obra la pots ensenyar durant molt temps i tens aquesta gran sort, doncs ole tu, però és evident que la gent que es dedica a la interpretació, per exemple, que en la que tinc amics molt, molt propers, que realment de la interpretació en poden viure un 13%, un 14% dels actors. Vull dir, alguna cosa no està bé en el sector com per no deixar com que un propi actor, una persona que s'hi dedica, limiti l'entrada a nous actors, intèrprets, que es puguin dedicar a això.
Vinga, va, més cosetes.
Anem a més cosetes. No sé si em veu parlar ja la setmana passada, però Jorge Javier Vázquez, recordem que va ser...
No sé si em veu parlar la setmana passada, això vol dir que no ens escoltes,
Algun dia sí, algun dia no, però no sempre hi puc ser. No sempre hi puc ser, perquè com et dic, ara tinc molta feina,
ara.
Tinc molts articles per clar, fer clar, i no clar, sempre clar. Us puc escoltar. Però Jorge Javier Vázquez ha passat de ser repudiat a Mediaset, recordem que el van fer fora de males maneres, sí. Que no li volien donar res, a ser el presentador estrella de la cadena. Han anat també Supervivientes, que han dit, hòstia, doncs ara donem-li tot amb aquest senyor. Serà el presentador de l'edició de Gran Hermano Anònims que té previst estrenar a Telecinco de cara a setembre. I no només això, sinó que tindrà un programa diari cada sí. tarda que li treu minuts a la nostra amiga Ana Rosa. ¿Vale? O sigui que Jorge Javier serà la nova imatge de les tardes a Telecinco després de desterrar-lo, tornar a la cadena on va créixer com a professional.
Això.
Parlant d'Anna Rosa, no sé si vas veure el tall d'ahir d'Anna Rosa. No l'he portat perquè ja ara el dijous a la tarda ja no vam poder incloure el tall en el guió, però déu-n'hi-do, Anna Rosa, els espectadors, els oients no saben possiblement
explica,
de què els parlo.
Explica de què parles.
Però en una connexió en el seu programa apareixia... feia una entrevista amb unes dones que havien tingut un seguit d'assetjament en un càmping, sí. No sé què havia passat, i al costat d'aquesta entrevista amb una reportera hi havia un reporter de Son Sol y Sonega allà pel plantat que no es movia. Total, que Anna Rosa, això li genera un malestar increïble perquè es veu a plano del seu programa el reporter de la competència sí. I enmig del directe li diu que es este señor, que hace aquí, hemos llegado a unos límites ya en que no se puede llegar. Bueno, molt enfadada Anna Rosa, que està molt nerviosa perquè el seu programa no només no funciona, sinó que li trauran minuts de cara als propers mesos.
Ai, Déu meu.
Déu-n'hi-do la guerra que hi ha a les tardes. Total, per lluitar per un 12% de share. Que
ens queden dos minutets.
Dos minutets.
I un
tema. Pues va, Eufòria, a la final, va. Que sé que és un tema que t'agrada, Joan, ja fa una setmana d'això, però avui concluem Eufòria. Ha sigut necessària aquesta edició? Creus que
doncs
ha sigut
jo crec que ha sorprès.
Tu creus que ha sorprès?
Sí. Jo crec que hi havia... L'estimbada podia haver estat molt bèstia.
Sí.
I crec que ha sorprès molt.
No creus que necessita un descans al format
sí, ara
que
sí.
Ja està? Ara sí. Ara ja després de la tercera que te l'has gaudit, ara ja pot descansar. Jo, per mi, sincerament, sí. La tercera edició del format ha estat massa lligada a les anteriors.
Sí, clar.
Ha estat una edició que ha passat una miqueta desapercebuda, o sigui, a nivell d'audiències ha anat una miqueta més fluixa que les anteriors. Mm-hmm. Sincerament, crec que no era necessària. Va guanyar el Lluís, ens n'alegrem molt per ell. Que li vagi molt bé, però on és Mariona Escoda? Què se n'ha fet d'ella? El format té realment el bombo...
Una Eufòria remember.
No, però que, o sigui, l'èxit d'Eufòria al final passa una mica com ho té les últimes edicions. Sí, vull dir, no ho podem vendre com una gran plataforma a la fama, sinó que
jo
simplement...
Jo crec que no ho és.
No ho és, és un programa d'entreteniment,
exacte,
pels divendres a la nit, un karaoke on la gent canta, ens ho passem bé, però no forma grans artistes, vull dir... A mi és que aquestes... Això ja ha de vendre-li a la gent. O sigui, la gent ja és grandeta, els espectadors han vist ja molts talent shows, això ha de vendre-li, ara aquí comença la teva carrera... O sigui, no, ja siguem sincers, no comença res. Comença el teu Instagram, que tens ara 2.000 seguidors més dels que tenies abans d'entrar. És tot el que comença, la teva carrera d'influencer, com a molt. Però bueno, mira la Sofia Colla, ella també li ha anat molt bé, que ara és presentadora del canal EVA i del programa de les ungles del 3CAT. Vull dir, la gent s'ha de reinventar. Qui ha funcionat d'Eufòria és igual. Ja ens estem allargant massa. Aquest és un tema que en tornarem a parlar
adeu,
més endavant.
No, és que marxem.
I anem a... Bueno,
siau.